Ràdio Maricel, a cel obert.
9 i 36 minuts, parlem sovint dels problemes de la Terra. De tant en tant mirem el cel i de tant en tant el que ve des del cel també ens neguiteja, però poques ocasions mirem a l'espai. I aquest cap de setmana, diuen els experts, els que en saben de tot plegat, és un cap de setmana, tant demà dissabte com passat demà diumenge, per mirar a l'espai, sense binocles, sense telescopi, sense pagar, i observar les llàgrimes de Sant Llorenç, que són, o almenys així ho hem llegit, en uns moments en Carles Schnabel ens ho explicarà encara amb més detenció, les restes emeses pel cometa Swift-Tuttle, que té un període orbital de 133 anys i que va passar prop del Sol per darrer cop l'any 1992. El cometa és un cos celeste glaçat que, quan s'apropa al Sol, part d'aquest gel es converteix en gas i deixa anar una pols que en forma la cua, que és el que podem veure o veiem en molts casos. Però, esclar, dit així, dona aquella sensació de que mirarem el cel i ho veurem. I no sabem si és tan fàcil, per bé que aquest cap de setmana la Lluna ens ho posarà millor, també ho diuen els experts. Carles Schnabel, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Què tal?
Què tal? Sou el responsable de l'Observatori Astronòmic del Parc de Garraf.
Sí.
I ens heu d'ajudar una miqueta, perquè a veure si tenim la sensació que és més fàcil de veure del que és en veritat, o si s'han de tenir unes certes instruccions per qui no ho hagi fet mai i vulgui mirar les llàgrimes de Sant Llorenç.
Val, no, és molt fàcil. Únicament hi ha un requisit, és tenir un cel prou fosc. És pràcticament l'únic requisit, perquè els estels fugaços normalment són dèbils, relativament dèbils, i llavors si estem en un entorn il·luminat, amb un cel il·luminat pels llums del carrer o de polígons o llums artificials, veurem, alguns en veurem, els més brillants en podem arribar a veure, però potser serà com a màxim un, dos, tres, tota la nit, i llavors per gaudir bé de l'espectacle. A més, clar, quan vas a mirar els estels fugaços, no només gaudeixes dels estels fugaços, sinó també de tota la resta del cel, que ara, aquestes èpoques de l'any, és molt maco.
Això vol dir, bàsicament, que hem de marxar del nucli urbà, hem d'anar cap a la muntanya.
Sí, exactament, ara ho has dit. Llavors, com més t'allunyis dels nuclis urbans i de les poblacions en general, i de les vies il·luminades, doncs millor. Sempre guanya una miqueta d'alçada. Per exemple, dins d'una mateixa ciutat, si no pots escapar-te de la ciutat o d'una població il·luminada, doncs mira, puges al terrat d'un edifici alt, llavors ja guanyes una miqueta. O sigui que ja pots veure alguns estels fugaços més que si quedes a nivell de carrer. A vegades també pots pensar, mira, me'n vaig a la platja perquè al davant el mar és fosc i no hi ha llum. Però, clar, tota la llum que et ve del darrere també et molesta bastant. No?
Primera qüestió, Carles. Ens hem d'orientar d'alguna forma? Hem de mirar cap a algun lloc en particular?
No necessàriament, perquè els estels fugaços al final passen per tot el cel. Entren per la constel·lació del Perseu, o semblen entrar per la constel·lació del Perseu. Aquest punt radiant que es diu és una combinació del moviment dels mateixos estels fugaços per l'espai i el moviment de la Terra al voltant del Sol. I el punt d'entrada sembla aquest. Però després els estels fugaços es reparteixen per tot el cel. És més, si tu miressis exactament cap a aquell punt, pràcticament no veuries estels fugaços perquè et vindrien de cara i provocarien traces molt curtetes. El millor és mirar bastant cap amunt, gairebé a dalt de tot, una miqueta orientats cap a l'est, potser, però realment per tot arreu es veuen bé. És més, com més alt miris, més fosc és el cel, com més alt mires.
És a dir, com més aixeques el cap,
al zènit, cap al punt del zènit, al punt de dalt de tot.
Entenc, per tant, que hem d'aixecar el cap però hem d'intentar mantenir el cap fix, no moure, no començar a mirar un costat i un altre, sinó mantenir-lo fix en un punt.
Sí, perquè exactament, sí, és mirar sempre una mateixa direcció, perquè si no estaràs mirant un lloc com que és imprevisible quan surt una traça, doncs llavors en el moment que et diu algú mira cap aquí, ja l'has deixat de veure.
Exacte.
No val la pena.
Aleshores, quan diuen els entesos, i en aquest cas també en Carles Esnabel ens ajudarà, que no calen ni telescopi, ni prismàtics, no, ni cap instrument d'aquesta mena. Per què?
Exacte.
És a dir, algú que anés amb prismàtics a mirar les llàgrimes de Sant Llorenç, no ho veuria?
Sí. Potser veuria algun passar pel camp de visió dels prismàtics. Pensa que uns prismàtics normals tenen un camp de visió de 7, 6, 5 graus,
sí,
i això, un grau és dues llunes plenes, com si poséssim dues llunes plenes una al costat de l'altra. Llavors, doncs, el camp de visió és relativament estret. És com, imagina't, doncs, de mirar el cel a través d'un tub, no?
Sí, sí, sí.
Mires, clar, llavors, que veus un tros molt petit de cel.
Està
doncs, clar. Llavors, el que has de fer és mirar amb els ulls ben oberts i amb la vista ben estesa. I amb això, l'ull, en realitat, doncs, té un camp de visió doncs, pràcticament de 120 graus. O sigui que abastes una gran porció de cel. De fet, si vols fer un seguiment ja una miqueta científic dels perseids, o de qualsevol radiant d'estels fugaços, necessites com a mínim tres persones que mirin en tres punts diametralment repartits, diguem, del cel. I entre les tres persones abastes tot el cel amb els solapaments, diguem, corresponents per no perdre cap. I sí, llavors pots fer un estudi científic acurat de tots els perseids. Sí.
Aleshores, ens fem l'efecte que hi anem per primera vegada i com que som una mica impacients, aquelles típiques converses de grup que van uns quants i comencen a mirar cap amunt, s'estan, jo què sé, un minut, i el del costat comença a dir, escolta'm, aquí no passa res, no estic veient res, què passa aquí? Cal tenir
paciència.
Perquè això no és...
Paciència, que és la mare de la ciència.
No hi ha, Carles, aquí una franja horària, ni millor ni pitjor, com en els...
Sí.
Sí?
Sí. O sigui, el radiant dels perseids, per allà on entren, a mesura que la Terra va girant sobre ella mateixa, va pujant per l'horitzó. I, per tant, cada vegada els perseids entren amb més eficiència en un punt determinat del cel. I això passa al llarg de tota la nit. Com més tard a la nit, doncs més se'n veuen.
És a dir,
cada vegada estem més orientats cap allà on és.
És millor, per dir-ho d'alguna manera, és millor la una de la matinada que les 11 de la nit? És millor les 3 de la matinada que la una?
Sí. Exactament. Com més tard, millor. O sigui, l'albada, abans de que es faci de dia, millor. Però clar, no són hores normals, no? Moltes vegades per
no és evident. Aquest cel de demà dissabte i de passat demà diumenge serà un cel, i ho dic des del desconeixement, serà un cel prou net com per facilitar-ne la visió, més enllà que ens apartem de les fonts de llum?
Sí, mira, tant les previsions atmosfèriques, meteorològiques són bones, com també, com has comentat abans a la introducció, la lluna. També la lluna no molestarà, precisament aquests dies és ja una lluna minvant cada cop més primeta i se'n va cap a lluna nova. Surt a la matinada, però ja la seva llum és feble i ja no molesta. O sigui que aquest any es donen unes condicions ideals. No s'espera una activitat intrínsecament forta, que a vegades hi ha anys que per aglomeració de certes partícules, de certs canals d'aquestes partícules, sí que s'han donat pluges més fortes. Aquest any no se n'espera una pluja forta d'estels fugaços, però vaja, les condicions són molt bones.
D'acord.
Les condicions, i per aquí també, amb la predicció meteorològica, és de cels clars, serens i nets.
Dues coses més, Carles. El que veiem, o el que veurem demà i passat demà, no és un cometa. Són les restes d'un cometa.
Exacte. Són les restes que desprèn aquest cometa, com molt bé deies, el cometa Swift-Tuttle. i que és un cometa dels grossos, o sigui, té un nucli que es calcula que té uns 26 quilòmetres de diàmetre, doncs sembla que podria ser petit, però per un cometa és molt. Un cometa és un cos que té molta quantitat de gels i partícules doncs, sòlides disposades de manera bastant dispersa, o vull dir que fàcil d'extraure de la superfície del cometa. Només per la pròpia escalfor que li dona el Sol ja es va dissolent un cometa, i com més a prop del Sol més partícules desprèn. Uh-huh. I aquestes partícules queden al llarg del camí del cometa, i cada cop, cada any que la Terra travessa el camí del cometa, a les zones properes al camí del cometa, doncs és quan hi ha aquest impacte d'aquestes partícules a l'alta atmosfera de la Terra, a uns 100-120 quilòmetres d'alçada, o sigui, quan l'atmosfera és encara molt primeta, aquestes partícules entren a molta velocitat, a uns 200.000 quilòmetres per hora, i es cremen. I això és el que veiem en el cel, aquestes partícules en el moment d'entrar i cremar-se.
D'acord.
Veiem això, senzillament.
Per aquí anava precisament la darrera qüestió, perquè quan no estem acostumats a mirar el cel, molts, allò, aixequem el cap i diem, bé, ho veiem tot quiet, per dir-ho d'alguna forma. La millor manera d'intuir que hem vist les llàgrimes de Sant Llorenç, les Perseides, és que veurem precisament quelcom que es mou
molt ràpid.
Molt ràpid.
Molt ràpid. És allò que és el típic
que
un diu, ho he vist, i el del costat diu, ai, no ho he vist.
D'acord.
I perquè li diu a l'altre, escolta, mira cap aquí, i quan ha girat el cap ja ha passat.
D'acord, és a dir, quan ens comentes que cal parar atenció i paciència, és perquè és un fenomen molt
instantani. Sí. Sí, dura dècimes de segon, ni un segon. A vegades sí que hi ha traces que duren una miqueta més, perquè són partícules una miqueta més grosses que la mitjana, les partícules així de la mitjana que veiem que provoquen aquests estels fugaços, tenen,
sí.
Són com granets de sorra, com granets de sorra, però la velocitat que porten, clar, provoquen un canal d'il·luminació molt intens, que és el que podem veure. No?
Doncs m'ho has posat molt bé per la darrera qüestió, que seria...
Sí.
Tots aquells i aquelles que anem amb mòbil per tot arreu.
Sí.
No val la pena que facin fotografies de res? Perquè no sé.
Clar, la manera de fotografiar els Perseids o qualsevol radiant d'aquests és tenir la càmera quieta durant uns minuts, durant bastants minuts,
sí.
Enfocant cap al cel, cap amunt, i donar-li un temps d'exposició molt llarg, de 15 minuts,
Entesos.
20 minuts, si pot ser una hora, però un temps d'exposició vol dir que estar fent, exposant el xip fotogràfic, exposant-te
el xip
fotogràfic durant molts minuts al cel. Passa que, clar, si el cel és clar per il·luminació artificial, la fotografia ens
quedarà tota blanca,
no veurem res. Uh-huh. Per això necessita un lloc fosc.
D'acord.
Sí,
per tant, només aquelles persones que puguin tenir la possibilitat d'anar a qualsevol lloc amb bones condicions, amb un trípode,
sí.
I amb una màquina que permeti,
sí.
una llarga exposició, podran...
Trípode fins i tot no caldria, posant la màquina senzillament al terra, recolzada amb pedres o com fos,
d'acord,
doncs ja n'hi hauria prou.
D'acord,
sí,
però
sí,
en qualsevol cas,
sí.
que ningú pensi que amb el mòbil li quedaran les Perseides fotografiades,
No. Pot ser, amb el mòbil, ara actualment els mòbils cada vegada tenen càmeres més sensibles.
També
he vist meravelles, actualment, amb alguns mòbils.
Doncs, escolta'm,
queda
dit, si algú vol intentar deixar anar un mòbil i abstenir-se, que també cal tenir paciència, de xarxes socials i tot, i deixar el mòbil durant un quart d'horeta que faci una exposició, també pot tenir l'oportunitat de captar aquestes llàgrimes de Sant Llorenç, que tant demà dissabte, la nit, demà dissabte, nit matinada, matinada de dissabte a diumenge i matinada de diumenge a dilluns, no?
Sí, i de fet, durant tot pràcticament tot aquest mes d'agost, tot i sent ara al màxim, aquest cap de setmana,
sí.
Abans i dies després, fins a finals d'agost, es van veient, eh? Per això, vull dir que ningú es pensi que si no pot estar aquest cap de setmana pendent del cel, que s'ho ha perdut. No, no, el 15, que és festiu, doncs el dilluns, al vespre, sí, diumenge, el dimarts a la matinada, doncs, escolta, doncs, encara n'hi haurà, encara hi ha oportunitats.
Perfecte.
Sí, sí, sí.
Carles Schnabel, moltes gràcies pels consells, pararem atenció, i qui s'hi vulgui posar, qui ho vulgui intentar, per aquells que diguin, mira, doncs tant cada any em parlen, doncs si ho voleu intentar aquest any, que es donen unes molt bones condicions, aquí en Carles Schnabel ens ha deixat uns consells que us poden ajudar durant aquests dies. Carles, gràcies de nou per estar aquest matí amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
Que vagi molt bé.
Gràcies, molt bé. Ho esperem.
Vale.